9 i 23 minuts, comença la tertúlia al Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Bernils tenim avui l'Eduard Gené i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Bon dia. Bon dia.
Estem a l'espera que s'incorpori el Jaume Pla també per tractar diversos temes d'actualitat. M'agradaria començar parlant avui de política local, de com tenim Convergència Democràtica a Sant Cugat, perquè hem tingut dos moviments bastant importants aquests dies. Comencem parlant de Lluís Recoder, que ha deixat l'escó al Parlament i s'allunya de la primera línia política. L'exconseller de Territori i exalcalde de Sant Cugat se'n va a l'activitat privada com a soci de la consultoria i auditora KPMG, on es dedicarà, segons el diari Expansión, a l'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització i medi ambient. Aquest és un dels moviments. L'altre, vam tenir una assemblea dimarts de Convergència Democràtica en què el secretari general del partit, Oriol Pujol, va explicar quina és la situació interna del partit arran dels casos que vinculen l'exregidor de Seguretat Ciutadana i expresident d'aquesta formació de la ciutat, Xavier Martorell, amb l'agència Método 3. Va ser una assemblea en què els mitjans de comunicació gairebé no van poder preguntar perquè l'únic que van poder fer va ser parlar amb el Marc Monells, que és el membre de l'executiva que s'encarrega d'afers de comunicació. Això sí, vam aconseguir que diverses persones ens expliquessin com havia anat l'assemblea i Oriol Pujol va defensar Xavier Martorell, va dir que existeix una conxorxa, una mena d'estratègia per debilitar Convergència Democràtica de cara al camí cap a l'estat propi. També vam tenir paraules de Lluís Recoder, que no es pronuncia públicament sobre aquest tema, malgrat que cada dia el truquem perquè parli de què va passar quan ell era alcalde, i va sortir en defensa també de Xavier Martorell, va dir que havia fet una molt bona feina al capdavant de la regidoria de Seguretat Ciutadana. I també vam tenir paraules de Mercè Conesa en aquesta assemblea, que va explicar que havia demanat que Xavier Martorell fes un pas enrere per evitar que el cas esquitxés l'Ajuntament, el partit i la Federació Unió Democràtica. També va dir que no hi havia cap mena de relació de l'Ajuntament amb Método 3, que havien fet una bona repassada de les factures i almenys no hi havia cap mena de constància que s'hagués fet cap mena de pagament. Tot això després que dissabte sabéssim que Xavier Martorell va rebre dos informes, un en què s'investigava l'expresidenta de l'MD, Montserrat Turu, i l'altre en què s'investigava Xavier Amador. Jo ja he fet la introducció, el context, he parlat dels dos ítems, Recoder i Xavier Martorell, i ara ja deixo els micros oberts per l'Eduard i pel Víctor i l'Eduard, i ja no em sentiran gaire més. Bé, després parlarem del senyor Ibarra, però ja posarem el seu tall de veu i ja quedarà tot explicat.
No parlem del senyor Ibarra, per favor.
Va, Eduard, o Víctor, com vulgueu, jo autogestió.
Bé, jo el primer que vull dir és que em sembla que tot aquest afer Martorell doncs s'està portant, diguéssim, dins l'ortodoxia del que fan tots els partits en relació amb la gent que dins de cada partit doncs se li descobreixen o se li imputen determinades coses. És a dir, aquest és els meus i com a conseqüència doncs em nego a acceptar que això que diuen sigui veritat. Aquesta és una si veieu, doncs podríem fer una llista de diferents casos d'imputacions, diferents casos d'incorreccions, de normalitats, inclús d'immoralitats, i el partit d'entrada, els responsables del partit d'entrada el que fan és dir això no és veritat, o això no ho crec, o tinc confiança plena en aquesta persona, tal, tal, tal. Bé, penso que ha arribat un punt que ens demostra que els polítics, la classe política, s'equivoca i no entén res. No entén res perquè aleshores la reacció de la gent és la que és. I aleshores això acaba, doncs, com Itàlia, senzillament. Bé, ara, concretem. El tema de Lluís Recoder a mi no m'estranya, no em sorprèn, perquè això ja, diguéssim, ja portava dies, no?, des de la seva, des del fet de deixar doncs, el seu càrrec de conseller, doncs ja demostrava que per on podia acabar. I ara, amb aquesta última situació, doncs encara més. Les declaracions d'Oriol Pujol em semblen un indicatiu d'això que estic explicant, nefastes. O sigui, i sobretot el que em sembla pitjor de tot és que això hagi sigut tancat als medis informatius. És a dir, que vosaltres, que més esteu aquí...
Aquí davant,
Davant per davant, no tingueu opció en cap moment a tenir les declaracions ni estar, doncs, si no presents durant tota l'assemblea, que em semblaria bastant lògic, però sí, al final d'aquesta assemblea, d'una forma normal, o sigui que s'està posant de moda això de fer rodes de premsa o no fer-ne, però que és de fer-ne sense que hi hagi preguntes, en fi, és la negació de l'estat democràtic. És la negació absoluta i, per tant, em sembla malament. Lluís Recoder, quan el senyor Xavier Martorell estava aquí de regidor, ja va cometre per mi un error, i és que aquest senyor Martorell pogués ser regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, en un càrrec, en un lloc doncs, que té la seva dificultat, i alhora ho fos del Futbol Club Barcelona. Vull dir, em sembla una cosa que no... Diu que no hi ha factures. Home, potser es va pagar el Barça, aquestes factures.
De fet, avui surt a la premsa que s'estan investigant la quantitat econòmica que s'havien pagat en les factures al Barça, perquè hi ha alguna part del món judicial que no ho acaba de veure clar.
És que hi ha una xifra, avui els dies hi ha una xifra de factures que va pagar el Barça, que ha pagat 20.000 euros, segons diuen, amb informes a una agència. A mi em sembla una cosa tan desorbitada que no m'ho puc creure, però bé, en fi, deixo-ho perquè si no, en Víctor...
Víctor, que vas escriure un article dimarts parlant de la situació, abans que se sabés aquest desenllaç d'assemblea no transparent.
Sí, clar, el vaig escriure abans perquè, clar, s'ha de fer en previsió, però procurar intuïa que en Xavier Martorell no continuaria, malgrat que ell semblava que en principi doncs deia que sí, i però vaja, en principi ja donava per descomptat que no, perquè la seva posició era insostenible en aquest sentit, no? No tenia sentit que continués. En primer lloc perquè perjudicava el seu propi partit, i després perquè també perjudicava l'alcaldessa directament i el nom de Sant Cugat. Què passa és que estic d'acord, bé, estic d'acord amb això que diu l'Eduard, a mi no em sembla bé tampoc portar fins a les últimes conseqüències certes defenses de partit, diguéssim, no? Les declaracions del senyor Oriol Pujol, perquè que passi en Jaume.
Sí, que el Jaume s'acaba d'incorporar.
Sí, perquè, a veure, ha perjudicat la imatge del partit, la va perjudicar. Quan ell diu que no havia fet res, el partit el defensa públicament davant dels mitjans de comunicació i diu no, el nostre partit no ha tingut res a veure, no ha encarregat mai res a Mètode 3. Val. I ell, mentre ho estan dient, calla, deixa que facin aquesta defensa. Justament després es descobreix tot el pastís i queda en fals el partit, perquè ha fet unes declaracions que no s'ajustaven a la veritat. Clar, que després el defensis, perquè clar, el defenses perquè penses, home, si no el defenso, potser serà pitjor pel partit. Home, jo crec que quan et trobes davant d'aquest dilema, el que has de fer és intentar separar el que és el partit, intentar ser just en la mesura que sigui possible, no? I jo crec que si aquesta persona ha fet una sèrie de coses que el seu partit no li havia encarregat, el partit no el pot defensar. I aleshores cal saber, i en això té raó la CUP, cal aclarir per què ho va fer el senyor Martorell tot això, qui li va encarregar, a compte de qui ho feia, i qui pagava tot això. Perquè són preguntes que no tenen resposta de moment. I ens quedem amb els titulars, amb els noms, i no sabem exactament el mòbil de tot plegat. I el que et queda dintre és dir, ei, atenció, això, sabem això perquè ha sortit, i tot el que no sabem què és, no? Perquè no ho diran els interessats. Entrar en un món de sospites, d'investigacions personals, és molt perillós, perquè estem creant una societat en què tothom sospita de tothom, ningú no creu res, evidentment, allò de l'encaixada de mans i la paraula és la paraula passat a la història, això ja no, tot el que no estigui escrit no compta, i per tant, la paraula no té cap valor, i aleshores, doncs, no només no té cap valor, sinó que encara que estigui escrita, investiguem aquella persona per veure si ens en podem refiar i tal. Bé, el senyor Martorell ja tenia una història aquí a Sant Cugat que havia estat força criticada des de certs partits polítics, no? I aleshores, doncs, bé, és una persona que ha estat controvertida, i jo crec que el més noble que podia fer era plegar. Jo, a mi sembla, sempre m'ha semblat, la dimissió sempre m'ha semblat una cosa molt noble, dintre del que pugui haver-hi al darrere, eh? Però per part d'una persona dir, ei senyors, m'he equivocat i plego, em sembla honest.
Jaume, bon dia.
Bon dia.
Com anàs tot plegat?
Perdoneu, és que ja
no pateixis.
El sortí ensopegat amb el Rodríguez Ibarra i ja...
Ara en parlarem, ja ara no en parlarem, no, que ja tinc el tall de veu preparat.
Ja no
ja el tinc
de... Bo. Però bé, jo m'adreço al que diu el Víctor, aquesta situació. Si ha fet una sèrie d'activitats que el partit no sabia ni li autoritzava, doncs ja està, no? És que donar-hi més voltes amb això no cal.
Però no ho sabem si realment va actuar per lliure, perquè aquí tenim ganes de preguntar diverses coses a persones responsables, com el senyor alcalde Lluís Recoder, que en el seu moment va posar aquesta persona a les llistes i va ser el regidor de Seguretat Ciutadana, i durant aquella època almenys va rebre els informes, però... que és l'únic que podem constatar, que va rebre els informes, i estem demanant que l'alcalde, i per això el truquem cada dia, es posi el telèfon i que li puguem preguntar a l'alcalde en aquell moment, i li volem preguntar si ell tenia constància del fet que el regidor havia rebut almenys aquells informes, i volem saber si ell, d'alguna manera, ho sabia. Bàsicament volem fer aquesta pregunta. I no hi ha manera que s'hi posi el telèfon. No.
És que pot ser,
i no atén els mitjans el dia que ve a l'assemblea, després que precisament el seu partit, a l'equip de govern, faci rodes de premsa per dir que transparència i vinga, i això explicarem tot el que fem. I aquesta pregunta, que és una pregunta clau, no es pot fer perquè bàsicament no es posa davant la persona que l'hauria de respondre.
Però pot ser per por. No, per por. És a dir, com que no saps què hi ha, arriba un moment en què m'imagino que un, fins i tot sent honest, absolutament honest i tal, dubta
de
si...
No dubto de l'alcalde.
No dic ara Recoder, qui sigui, qualsevol persona. Per honesta que sigui, com que tothom pot arribar al dubte de dir, potser vaig veure uns papers una vegada i no vaig dir res, o potser sortirà alguna cosa que un dia vaig dir, no sé què. És a dir, t'agafa una certa psicosi que dius, escolta, ara no vull dir res perquè segons el que digui, igual surt un paper que diu, sí, vostè em va autoritzar tal dia que fes tal cosa, no? I al final es va creant un món opac, que és pitjor. El millor és sortir i fer declaracions i dir, escolti, ara mateix jo penso que no tinc res a veure, o sí, jo li vaig encarregar no sé què, no?
Jo tinc la sensació amb tot aquest afer, la primera cosa que em sembla, o sigui, el pitjor de tot aquesta situació, parlo d'aquí concretament, és aquesta opacitat que mostren els dirigents, des del president de l'Assemblea, en aquest cas fins al dilluns passat, el senyor Martorell, fins al secretari general del partit, Oriol Pujol, que arriba aquí i diu el que diu. En canvi, hi ha una persona, en aquest cas l'alcaldessa actual, que el primer que diu, abans que es produeixi qualsevol cosa, és que el que vol és... el que li demana
és que
plegui. Pel bé, i a més ho exactiva, o sigui, ho concreta dient, pel bé de l'acció de govern de la pròpia ciutat.
Clar.
És a dir, aquí el que estem dient és, hi ha un afer que es produeix per un exregidor, que en aquest moment continua tenint un càrrec important dintre l'organigrama del govern de Catalunya, que està afectant o pot afectar el funcionament normal de la ciutat. L'està, diguem-ho així, l'està atacant. Hi ha un atac aquí, apareix un atac, l'està atacant, i per tant apartem això i ja entrarem en detall després què és realment, què és veritat i què no és veritat, etcètera, etcètera. Quan tu apuntaves, Víctor, aquest tema de l'alcalde que diu el millor tal, és que jo penso que el pitjor d'aquestes situacions, i llavors això ens enganxaria, podíem enganxar-ho perfectament amb el cas Bárcenas, és que hi ha uns elements, hi ha sempre uns elements a qualsevol partit, i quan dic a qualsevol, dic a qualsevol, dels que sobretot els que estan estructurats.
Els grossos.
Per exemple, la CUP és un cas diferent, perquè és un grup que acaba de sortir,
és petit.
Que encara no té cap tipus d'enquilosament. Hi ha un element que no té... I, per tant, això... No, jo no dic si arribarà o no arribarà. Aquest és un altre tema, perquè no ho sé i no puc pas dir-ho. Però no té les mateixes característiques. Hi ha un tipus de gent que està ficat dintre dels partits que sempre juguen aquest paper. I és molt probable, i és molt possible, que el senyor Martorell, que està clar que des de fa molts anys, i per tant possiblement des de sempre, té una tendència determinada, té una visió, una òptica determinada de com ha de funcionar el partit com a grup de pressió intern i extern, és molt possible que faci una sèrie de coses que els propis dirigents del seu partit, en cas aquí l'alcalde, no coneixés del tot i accentuï del tot. Per perquè sí que pot haver-hi alguna cosa, però en canvi, jo sempre dic el mateix. Si tu analitzes determinats personatges dels partits polítics, són absolutament intercanviables.
Alguns,
Direm en concret dos noms.
Sí, i tant.
Dos noms. El senyor Josep Zaragoza, el senyor José Zaragoza, per exemple, és intercanviable amb el senyor Felip Puig. Aquest és el meu pensament. Bueno, ja ho sé, tu dius que no.
Bé, home,
però les formes, la manera de
però
fer, vols
les
dir.
Formes, o sigui, la jo, manera d'entendre...
Ideològicament no,
No, la manera d'entendre el funcionament del partit...
Jo diria que Zaragoza és molt més civilí. Molt més civilí.
No,
molt més. Digue-li,
pots fotre-li més encara que civilí. Vull dir,
sí,
civilí és molt...
És molt suau.
És un eufemisme bastant suau. No, vull dir, no em refereixo que facin el mateix. Em refereixo a la manera d'enfocar la relació. O sigui, determinat tipus de polític no pensa, no arriba a pensar i, per tant, a fer determinat tipus de cosa. Perquè ja no hi surt de la seva manera de funcionar.
Clar.
I de determinat tipus de polític, sí. Aleshores, aquests que estan en el mateix partit però que no juguen al mateix joc, a vegades es poden veure sorpresos. I aleshores la primera cosa que es fa, per això dic que s'equivoquen, la classe política s'està equivocant, és tancar files i dir, aquests són els meus, per tant, tanquem files, i això no pot ser.
No, ha arribat un punt
que ja no pot ser.
No.
Perquè aleshores... aquest progrés teòric que en feia la societat nostra, democràtica, queda tallada, absolutament inert.
Sí.
I una altra cosa, quanta informació podia acumular una persona com Xavier Martorell, veient els diversos casos que coneixem? Perquè hi ha gent a Sant Cugat que també té por que l'hagin investigat, i t'ho diuen fora de micro. Quanta informació té aquesta persona acumulada? Per exemple, hi havia un article l'altre dia al diari El Periódico del director, de l'Enric Hernández, que deia... no s'entén com s'està gestionant aquest tema de Convergència Democràtica, sinó és que aquesta persona ha acumulat molta informació que ella pugui fer servir, aquesta persona, per intentar, per exemple, mantenir el seu càrrec a serveis penitenciaris, perquè recordem que el seu càrrec de confiança, és a dir, hi ha una persona que diu aquesta persona ocuparà aquest lloc, ni no està votat, el continua mantenint a serveis penitenciaris. I, escolti'm...
potser és una mena d'Edgar Hoover
només
català.
Un petit incís, Jaume, perdona, només un petit incís perquè no et deixem parlar. A mi algú em va dir ja fa temps que la senyora Turó li estaven fent aquest tipus de, ja, o sigui, en el moment que s'estava produint ja em va arribar aquesta informació.
Un apunt, la columna del Ferran Villasenyor del PSC aquesta setmana deia, quan la Montserrat Tur estava a la presidència de l'EMD Valldoreix, alguna vegada havia comentat que l'estaven espiant i tal, i ell explicava, en aquell moment van pensar que potser exagerava, que la pressió política en el seu moment doncs a vegades et fa pensar certes coses, i
ho
diu...
Ho van qualificar, perdona, Pep, ho van qualificar, que era una histèrica.
Vaja, no recordo això, però vaja, si tu dius... I diu ara en una columna, doncs home, doncs potser no exagerava.
Potser no veia coses rares, no? Potser no sentia veus.
Jaume, i canviarem de tema, si vols.
Va haver aquest dia una assemblea, i perquè l'havia posposat durant 8 dies per presentar la dimissió d'aquí de Sant Cugat, i al final no va aparèixer, perquè va estar ingressat aquest cap de setmana a l'hospital, i ara doncs va dir que no estava en condicions, perquè no, tot el que havia passat no estava en condicions. Jo vaig pensar que si ell, perquè el que ha passat no estava en condicions i va haver d'hospitalitzar, el senyor Mas li haurien de fer el boca a boca permanent, no? Perquè amb el que està caient amb ell...
Tu fixa't amb el cabell blanc del senyor Homs.
Ja.
El senyor Homs, quan va començar la legislatura,
sí,
l'anterior, vull dir, no tenia gairebé cabell blanc. Mireu-se'l avui quan surti
la televisió. Sí, no,
quan acabi ja no en tindrà.
No, hi ha un Mas en tant tractament, perquè, esclar, fa anys que va tenir una pujada altíssima de pressió quan era conseller, i imagina't ara, és que has de ser estoic per resistir tot el que estan dient, no? Jo crec que seria una ocasió claríssima que el senyor Martorell, precisament amb la seva situació de salut, doncs tingués la norma de dir, escolteu, dimiteixo i acabo, perquè no, que la meva vida privada i física no afecti el que està passant.
Però per arguments de salut, ho ha d'argumentar per altres aspectes?
Jo crec que seria un bon motiu per dir, escolteu, si hi ha un judici ja se'n farà, hi ha una denúncia a la tindreu, però jo...
Però això és molt fàcil, Jaume.
No estic en condicions de poder tenir endavant.
Jo no estic d'acord. És que quan hem començat, que tu no deies, jo he començat dient això, és que el que no pot ser de cap de les maneres és que a les alçades de la història, on estem, hi hagin coses com aquesta i no passi absolutament res. Perquè, sí, home, clar, perquè és que, a veure... Aquí tots els indicis apunten a que hi ha realment una culpa.
Bé, però si dimiteix, el judici seguirà endavant.
Hi ha una culpa que no està en mesa. O sigui, el problema greu no és, per mi, el que està fet està fet. I per mi és negatiu. Ara, el problema més greu és que no s'accepti això. Una vegada l'evidència s'hagi posat en mans de tota la gent, no s'accepti i es digui, senyors, jo ho he fet malament, m'he equivocat, perdó. Aquell bon senyor va sortir, perdó, m'he equivocat, no se va haver a repetir. Això ja és una mica d'incurs de cara dura. Però bé, no, és que és això, és que no s'accepta. I el senyor Pujol aquí diu això, diu, hi ha una conxorxa en contra de l'operació sobiranista de Catalunya. I jo li dic, sí senyor, hi ha una conxorxa. Jo estic dient des d'aquests micròfons de fot ja molts mesos, que, i aquí l'amic Mosoi, que no hi és aquí present, va dient que no, que millor. I dic, no, està molt ben pensat, és molt intel·ligent, és dia a dia, és naufragant dia a dia, fins que els propis catalans diguin, escolti'm, a veure, qui m'ha de pagar? La Generalitat o el Govern de Madrid? El Govern de Madrid, doncs no vull intermediaris, vull directament al Govern de Madrid.
Sí, sí.
Estan buscant això.
Però mira, mira què ha passat amb Ercros, pues una altra cosa que no és política, però mira què ha passat. El president d'Ercros no ha volgut rebre ni el president de la Generalitat.
Un moment.
L'ha enviat a Madrid.
La conxorxa existeix. Ara, no es pot amagar el que s'ha fet o el que ha fet determinada persona,
sí, sí,
fotent qui davant la conxorxa. Una cosa no nega l'altra. I aquest és el problema.
Sí, clar, sí,
es vol tapar una cosa amb l'altra. No es pot tapar. S'ha de sortir i dir, sí senyor, l'hem cagada. Punto.
Sí, perquè, no. Perquè sí. Quan tens raó, o sigui, quan dius això sempre com a, per sistema, acabes afablint les vegades que tens molta raó per dir-ho. I aleshores t'acaba perjudicant a tu mateix. I jo crec que no té res a veure en el tema Martorell, el tema del senyor Martorell, amb el tema del procés sobiranista i tot això. I per tant, no. Evidentment que hi ha una conxorxa, però certes coses no poden reixir si no hi ha un fons de veritat. És a dir, el que va passar amb les calúmnies contra Artur Mas i contra Jordi Pujol abans de les eleccions, que això és d'una gravetat històrica, això és una cosa que dintre del que és la Unió Europea és una cosa, vaja, és una manipulació d'unes eleccions.
Que encara esperem paraules del ministre de l'Interior explicant d'on coi va sortir aquell informe.
Paraules? Jo crec que hauria d'haver estat una dimissió.
Una dimissió, però vaja, almenys explicar-se.
Clar, perquè és el responsable màxim de tot això, no? Però finalment surt a la veritat, encara que massa tard, i se sap. Però quan no és el cas, que hi ha coses, hi ha una base, és que ja, per iniciativa personal, l'individu, qui sigui, la persona que sigui, ha de plegar. El problema, que ho hem comentat a vegades aquí, és que no hi ha, per part de la persona en qüestió, un sentiment de culpabilitat. I aleshores, per això no hi ha demanda de perdó, sinó de dir, bueno, com que no em trobo bé perquè això m'està afectant, doncs plegaré. No perquè tingui la consciència que he fet res de dolent. Escolti, vostè ha espiat persones. En virtut de què vostè té dret a espiar persones? Qui li ha encarregat? Com ho ha pagat, això, no? No, bé, és que no, però això està, no passa res, això ho fa tothom. Ah, sí, val. Aquesta és la sensació generalitzada d'impunitat, que tot és possible perquè, malgrat el que passi, és com un suflé que tard o d'hora baixarà i la gent ho oblidarà perquè en vindrà un altre. Aquí hi ha una falta d'ètica, l'ètica és una cosa, avui dia és una andròmina i sembla una cosa obsoleta, i aleshores, clar, ens trobem amb aquestes autèntiques immoralitats, en què tot és lícit, és igual, no passa res, pot fer coses que no són correctes, però com que les fa tothom, acaben sent correctes.
I aquesta sensació d'anar amb el lliri la mà, perquè si tu saps que t'has de ficar en un camí per anar a l'estat propi i que saps que l'estratègia per part dels aparells de l'estat serà dinamitar-te tot el que quedi, hauries de ser prou hàbil com saber que aquelles persones que tenen els peus de fang quedin endarrerits, que quedin enrere, perquè saps que t'intentaran posar mines, en el sentit metafòric, en qualsevol moment. I dius, el que diu el Víctor, no té cap mena de relació directa que s'espiï o no s'espiï algú, però saps que si tu precisament has encarregat els informes a Método 3 que estaven plets de policies nacionals espanyols, doncs això arribarà a mans de qui pot arribar i ho faran esclatar quan els interessi. Espero, però és que si això no. S'ha de llegir una mica Maquiavel abans de posar-se en segons quins àmbits. Sí, però vaja, sembla des de fora que algú no ho tenia molt clar.
Jo des d'aquest matí, per això, posem una mica de...
Sí, no, que anem, avui anem molt fort.
Baixeu una mica. Jo aquest dematí he llegit una notícia que m'ha tranquil·litzat, per això, perquè he llegit que Qatar havia comprat unes illes a Ítaca i ha comprat 6 illes paradisíaques a Ítaca i, per tant, tenint en compte que Qatar doncs, surt a la samarreta del Barça, vull dir que ja el camí cap a Ítaca ja el comencem a tenir bastant més clar.
Què hem de fer? Barcelona, Qatar, Ítaca?
Faltarà veure com s'arregla, però escolta'm, els de Qatar han pagat 8 milions i mig d'euros i han comprat 6 illes allà...
Amb quina finalitat? Ah, en plan turístic?
Jo penso que ells ho fan, com que saben tot això que passa aquí, deuen pensar, com que no poden, aquella gent, pobra gent, que la Barça, volem que s'aguanti, no podran fer-ho, això d'Ítaca, doncs ja els hi donarem nosaltres el camí per poder anar cap allà, no?
Escolti, volen sentir el tall del Rodríguez Ibarra o parlem de cultura? Sí, tant, 20 minuts,
hem d'aguantar-ho altra vegada.
Sí o no?
Jo m'he nuegat aquest matí.
Va, el llancem, fem un comentari, parlem de cultura i ens esbargim una mica.
Sí, per favor.
Es golpismo a todo aquel que intente saltarse la constitución que tenemos en este momento, y cuando quieren un referéndum para decidir ellos solos, están saltándose el artículo 1 y el artículo 2 de la constitución. Por tanto, a eso hay que llamarle con sus nombres adecuados y propios. Eso es un ataque a la constitución. Cuando Tejero lo hizo era golpista, cuando lo hace alguien como el Parlamento catalán es también golpismo. Y el drama es que no sabemos reaccionar, no sabemos qué responder. Porque los españoles hemos estado siempre acostumbrados a que las constituciones se las cargaban los golpistas, con metralletas y con tiros, guerra civil, entrada en el Parlamento pegando tiros. Pero ataque al sistema, desde dentro del sistema, no estábamos acostumbrados. Los alemanes sí, porque Hitler atacó el sistema desde dentro del sistema, Mussolini sí, porque atacó el sistema dentro del sistema, nosotros no. Entonces no estábamos vacunados y ahora no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir. Y hay un señor que le dice a su parlamento, deben poderes para convocar un referéndum legal o ilegalmente para irnos de España. Y no sabemos qué decir. No hay respuesta. Y yo creo que tendríamos que intentar buscar una respuesta para decir que no es posible saltarse la constitución, no es posible de ninguna manera y que vamos a impedirlo.
Rodríguez Ibarra, expresident socialista d'Extremadura. He deixat tot l'arxiu avui quan l'he descarregat perquè se senti tota la resposta. Això davant de la Susana Griso, periodista catalana, que feia una cara de no entendre res, tot i que tampoc li fa cap mena de rèplica.
No, jo diria suposo que Susana Griso ja... Hi ha hagut diversos moments dels seus programes que ja... Bueno,
que ha dimitit, no?
Que un ex
treballadora d'aquí.
Treballadora de Ràdio Sant Cugat.
Sí, però en principi entrevistes qui vols, no?
Sí,
sí.
Però vaja.
No, i sobretot doncs ja contestes el que vols també, clar. No?
Ara,
jo no crec que en aquest cas, jo ja, com que aquest dematí ja ho he sentit i ja venia
ja venies preparat.
Cremat, jo crec que ara qualsevol comentari que es faci, com ha fet el PSC d'aquí, que el Navarro no ha dit res, però i el Rubalcaba tampoc, tots seran superficials i bueno, aquest home està fora de combat, aquest home ja no és ningú en el partit. Jo crec que el partit, el govern de la Generalitat, el que ha de fer una denúncia fulminant i sense més que un comentari, i que perquè és clar, és una querella criminal això, tu, perquè comentaven que si hagués passat a Itàlia, Alemanya o França sense denúncia, la fiscalia ja intervé. Citar Mussolini.
Si no parles de la fiscalia, perquè...
Sí, perquè
ho tenim malament.
Però Alemanya, citar Hitler és una cosa que ja és pecat. Ja no pot ser. De seguida passa a denúncia fulminant.
Sí.
Doncs aquí, no sé, cap més comentari, una denúncia i punto, i que la justícia prengui les mides que ha de prendre.
D'entrada, caldria recordar-li al senyor Rodríguez Ibarra, ja que parlava de que els hi han pres les constitucions, les metralletes i tot això, com van entrar els espanyols a les terres d'ultramar i com van entrar a Catalunya. Perquè això, no van entrar repartint caramels, eh? Va haver-hi una massacra.
No vol entendre res de tot això.
No, clar que no, clar que, sí, clar que
perquè,
no.
Perquè, a més, té una cultura baixíssima i és una...
Jo crec que ho entén. Jo crec que coneix exactament i que això li dona vots. Això, aquest senyor, ha estat al càrrec fent servir els arguments contra Catalunya i contra els catalans i la llengua. Per fer,
però perquè això funcioni, Pep, perquè això funcioni, això no és possible que funcioni sense catalanofòbia. És a dir, ningú pot guanyar vots si no trobo, si en un terreny que no hi ha conreu. En una terra erma no treu res. Per poder guanyar vots dient determinades coses, ha d'haver-hi tot una audiència, un poble en definitiva, que està d'acord amb tu i diu, sí senyor, és això, no? És a dir, que connectes, sintonitzes amb l'opinió. Per tant, la catalanofòbia és bèstia. Però després hi ha una hipocresia amb el Partit Socialista, amb el PSOE de Catalunya, perquè la campanya electoral hi havia unes al·lusions velades al nazisme, associant nazisme amb l'independentisme. Ell, i a més va haver-hi unes campanyes per part d'una pàgina web d'una seu local de Catalunya, del PSOE de Catalunya, on es veia el senyor Mas disfressat de nazi.
No, sí, molt bigotet.
Vull dir, no feia només el PP, sinó el Partit Socialista dels catalans. De manera que alguns callen i diuen no, és que el Rèdic d'Iberra no ens representa. Escolti, és del seu partit.
No, només un detall que us vull recordar. El senyor Rèdic d'Iberra va estudiar a Barcelona la seva carrera d'història. Va estudiar a Barcelona. És culer i sempre ha tingut, jo penso, exactament com el senyor Jiménez de los Santos, només que aquell van fotre uns trets a la cama, que és diferent, sempre ha tingut el mateix problema. És la reacció clara d'una persona, diguéssim, que se sent inferior, i aleshores li molesta qualsevol cosa que vingui d'una societat que ell mateix, quan va venir aquí de jove, segur que la posava doncs al cel. I després hi ha hagut la reacció tot el contrari. Sí. Però no ho oblidem, el senyor va estudiar aquí. Sí. La seva carrera la va fer aquí, a Barcelona.
Però tots aquests comentaris és donar carn en el senyor Rodríguez d'Ibarra. Jo crec que és tan despreciat per aquest personatge i tan poc intel·ligent que és millor no parlar-la. Ara, tirar endavant amb una denúncia rotunda i absoluta. Bueno. Perquè, a més, fixa que el Rubalcaba, com a president del seu partit, no ha dit ni piu. I aquesta mateixa setmana el Rubalcaba deia que se li fa molt difícil evitar de que no acceptar que es pugui fer un referèndum, que no hi hagi un poble que tingui el dret a decidir. Això ho deia el mateix Rubalcaba. Imagina't el que hauria de respondre ara de cara
a aquest... Però, a més, fixa't que aquest tipus de declaracions, que són gravíssimes, per part de persones que no parlen en una cantina, sinó que han tingut una representació institucional i que, per tant, haurien de ser... Vaja, no podrien existir. No hi ha cap reacció institucional del govern espanyol, ni cap fiscalia ni res, que reprovi aquestes persones, ja siguin militars o com el senyor Rodríguez Ibarra. I, en canvi, una persona com el senyor Rodríguez Sol, que només deia, va dir una cosa absolutament inocua...
Democràtica,
sí,
totalment.
Va dir, no, escolti, si un poble doncs vol expressar-se, potser es podria buscar la manera que ho pugui fer i tal, però no deia res d'això. I això, criminalitzar això, és que a mi em produeix vergonya aliena. No perquè passi a l'estat espanyol, passi on passi, és esgarrifós, no? I aquí doncs no passa res, no hi ha problema. I és clar, això ens porta a un terreny on tot és possible, no? I aleshores quedaria dir-li al senyor Rodríguez Ibarra que reflexioni sobre el que diu, perquè...
No pot reflexionar, no sap.
No, però és
que no té res a veure.
Però ell...
No s'ho mereix que es parli d'ell.
No, però ell, que parla de nacionalsocialisme, hauria de tenir en compte que ell és nacionalista espanyol i membre del Partit Socialista. Per tant, nacionalsocialista, Rodríguez Ibarra.
Va, cultura.
Va,
que avui hem anat molt forts.
Avui hem... A la Sílvia Pérez Cruz, diguem-ne.
Sí, Sílvia Pérez Cruz, de l'Enderroc, no? Demà a les 9 al Teatre Auditori.
La Sílvia Pérez Cruz, que està ja venut tot, o sigui que si no teniu entrades...
Ja, no...
Malament rai, no?
Malament rai.
Va, alguna cosa més.
A més que sigueu molt amics dels que porten al teatre.
Ahir van fer Blancaneus i vaig anar-hi, tenia entrades feia 15 dies i em van donar la fila 4 i va quedar gent al carrer perquè no van poder entrar.
A mi em sembla absurd que passi una cosa com aquesta, però en fi...
Sílvia Pérez Cruz, té de teatre avui.
Hi ha el teatre avui amb Aventura. Jo la veritat és que vaig estar a la presentació de l'obra el dilluns I tinc ganes de veure-ho perquè veure si canvia o no canvia en relació
no va funcionar,
a l'anterior, per això
que l'estrena no va funcionar.
El Sanzol, a mi el Sanzol no m'acaba de convèncer com a autor. Vull dir,
sí, que amb escepticisme vas avui al teatre.
Vaig bastant escèptic.
Va, ja se't nota, no només amb l'autor, sinó amb la cara, que no te la veuen des de... Sí, sí. Des d'on ens escoltin.
Sí, sí, sí. L'altra cosa és que vull recordar que el dilluns es fa el Sant Cugatenc de l'any,
sí.
Dilluns a les 7.
A les 7 de la tarda.
Dilluns a les 7 amb un canvi i que tindrem la immensa alegria de poder veure el senyor Joan Capri fent de
Roger, de Pere.
Joan Pere fent de Joan Capri.
Bueno, no, sí,
ho dius amb escepticisme, també?
Sí, també.
Perquè fas una cara pitjor que la que feies per parlar de l'obra.
I dic encara més escepticisme lo dels premis. Espereu que aquest any donin els premis a gent que fa coses per Sant Cugat i no a un senyor que s'instal·la a Sant Cugat a posar una empresa.
Ho sabrem.
I com és que ho fan un dilluns a la tarda a les 7?
No ho sé,
sempre
però
fèiem diumenge,
fa que no
havia
ha...
passat mai.
Quants més dies s'ocupi el Teatre Auditori, millor.
Exacte.
Víctor, alguna pel·lícula?
S'estrena Los Amantes Pasajeros,
que...
Oh!
De l'Almodóvar.
Ha tingut unes crítiques...
Sí, avui he sentit una crítica per la ràdio del Toni Vall, a RAC1, que
oi?
No recordo l'adjectiu, però vaja, ha dit, no em gastaré els diners en això.
Res, no, que és un immunda, que és una
l'únic
cosa...
L'únic que té bo l'Almodóvar, que se li ha de reconèixer, és que té un nas especial per triar bons títols, i és un bon títol.
Ja, però veu que l'obra és infecta.
Sí, no, és per passar l'estona.
Escolti, ho hem de deixar aquí. Eduard, Jaume i Víctor... Divendres que ve.
Bon dia.
Continuem.
Bon cap de
setmana.
Adéu. Bon dia.